odiar les dones fa vendre llibres. De la mateixa manera que el feminisme i programes com el nostre, Les dones i els dies, ja no són una anomalia en la graella d'una ràdio pública, al mateix temps també creix una cultura d'odi cap a les dones, que es veu als mitjans, a les xarxes i que, evidentment, ha traspassat el paper. El llibre, per exemple, per posar un exemple, Esto no existe, del periodista i escriptor Soto Ibars, posa en dubte les denúncies que fan les víctimes de violència masclista i és ara mateix un dels llibres més venuts de no ficció a Espanya. Quin és l'interès i per què els grans grups editorials creuen que és un mercat a explorar? Avui en parlem.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Te vi pasar con ese aire de chico bueno que no te va. Ahora ya sé que todo forma parte de un cuento que no es verdad. Te vi volver con la mirada escondida en el hueco que forman tus pies cuando te plantas delante de mí.
I comencem amb aquesta cançó de Maria Rodés que es diu Chico Bueno. No hi ha cap Chico Bueno aquí aquesta nit. Més aviat hi ha l'home víctima que defensa que el seu mal sempre ve de les dones, que som tan dolentes.
Perdí mucho tiempo pensando que tú
Avui en parlarem de tot això, d'homes víctima, que defensen això, que el mal ve de les dones, i en parlarem amb dones que en saben molt, que han estudiat, que llegeixen els diaris, que no sé si els agrada molt llegir aquests llibres, però ara mateix us ho explicarem tot. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies. Aquesta cançó ens porta a l'imaginari i a tot el que representa Soto Ibars. Però el que dèiem és que tota onada té una contraonada i a mesura que la igualtat i el feminisme es van fent presents a la societat creix aquesta mena de neomasclisme, si li volem dir així. Un discurs ideològic d'injustícia vers els homes que explota la idea d'aquesta victimització masculina i que està en contra de tota protecció específica cap a les dones. Parlàvem, i suposo que en sap molt i n'està ja potser fins i tot una mica farta de parlar-ne, la Laura Freixas, que és escriptora feminista i autora de A mi no me iba a pasar, que justament doncs aquests dies porteu, Laura Freixas, bona nit, uns quants missatges amb l'escriptor, per definir-ho d'alguna manera.
Sí, perquè jo vaig llegir el seu llibre sense ganes, però m'ho vaig imposar com un deure per poder opinar sobre aquest tema i perquè aquest llibre és un fenomen i perquè crec que apunta a un problema social, no sé ben bé quin, però algun me'l vaig llegir i vaig escriure un article bastant llarg a La Vanguardia explicant per què no me'l creia. I bueno, ella em va proposar un debat públic, cara a cara, i jo el vaig rebutjar perquè penso que era una cosa, o sigui, que seria una mena, un d'aquests debats entre dues persones que representen posicions contràries en un tema superpolaritzat i supercarregat, i que encara que estiguéssim sols, sentiríem una mena de jauria al voltant, cridant, pega más fuerte, otro zasca!
Sí, tu, I no així, volies anar una...
Un debat així, no.
Exacte, no volies vaig... anar a una batalla de galls, per explicar-ho d'alguna manera.
Exacte, una batalla de galls o un combat de boxa.
Sí.
A mi m'agrada, jo li vaig proposar que féssim un debat però per escrit, o sigui, ell havia escrit un llibre, jo havia escrit un article. Si ell volia escriure un article contestant-me, que ho contestés i potser jo li contestaria, però tranquil·lament cadascú a casa seva i amb temps per pensar, perquè, és clar, ell diu coses que tècnicament de vegades són complicades, jo m'ho he llegit amb moltíssima atenció, fins i tot, doncs, he fet consultes per veure doncs, què deia la llei, etc. I la meva conclusió general ha estat que és un llibre molt manipulador. O sigui, jo crec que apunta
sí, un problema... Espera un moment, Laura, primer, sí, abans de tot, expliquem sí, una mica... No, ho dic perquè ens està sentint algú i sí. Diu potser no saben ni qui és Soto Ibars. Pensa que hi ha gent que té sort a la vida. I llavors, posem-lo una mica en context, expliquem sí. una mica qui és aquest autor i sobretot qui és aquest llibre i que en el fons aquest llibre, que es diu Esto no existe, que el que fa és posar en qüestió les denúncies de violència masclista i diu que moltes dones el que fan és denúncies falses. Això és el que explica Soto Ibars en aquest llibre i, com dèiem, és un llibre venudíssim. Llavors, sí. tu te l'has llegit una mica, explica'ns per allò, pel poble, pel poble que incloc jo aquí, de què va el llibre, a veure.
Mira, és un llibre molt llarg, té 450 pàgines, aleshores, en una part del llibre carrega contra el feminisme.
Sí?
I en una altra part del llibre... Em sents? Perdona.
Sí, és que s'ha tallat una mica. Tu llibre... no et movis gaire, perquè passa allò de les cobertures.
No, jo estic asseguda.
Ah, d'acord.
Val. Doncs una part del llibre és contra el feminisme en general, tot i que ell diu que és feminista, però tot el que diu ho contradiu, i una altra part del llibre és concretament sobre les denúncies falses amb violència de gènere. Aleshores, ell diu una cosa que jo crec que és veritat, que és que tu saps que el Consell General del Poder Judicial, amb dades de la Fiscalia, diu que només un 0,01% de les denúncies que es presenten de violència de gènere són falses. I ell diu, n'hi ha d'haver moltes més. I jo penso que sí, que probablement, o sigui, en tots els delictes n'hi ha més dels que arriben a sentència. Per exemple, a mi una vegada a Barcelona em van atracar, jo vaig denunciar, com que no es va trobar mai el responsable, doncs aquesta denúncia es va arxivar. O sigui, hi ha delictes, però de fet de sentències n'hi ha poques. O sigui, que penso que el seu punt de partida és cert. Ara, després, quan ha de demostrar quantes poden ser, aquí ja no és gens convincent.
De fet, hi ha enquestes que diuen que, per exemple, denúncies falses en qüestió de violència masclista són com el 0,001% de les, de les dades són aquestes. És a dir, és una cosa
sí,
molt
passa...
mínima i tenint en compte el complicat que és mantenir-la moltes vegades, arribar fins al final, crec que les dones que s'hi posen, en general... s'hi posen sabent que allò és un viacrucis i, per tant, dubto que vulguin inventar-se res.
Ja, però el que passa és que aquesta dada que dones, el 0,01, sí. que és la dada oficial, només es refereix a les denúncies falses que han estat objecte d'un judici i d'una condemna. Uh-huh. I aquestes, efectivament, són molt poques i és possible que n'hi hagi més. El que passa és que això no ho sabem i, a més, no sabem d'aquestes denúncies falses. També n'hi ha d'homes que denuncien falsament. O sigui, que quan la dona va a denunciar-los i diu m'ha pagat, doncs ell corre i diu i ella m'ha pagat a mi, encara que no sigui veritat. És a dir, que estem en un terreny en el qual és molt difícil saber què hi ha de ser.
Les dades. Sí. La qüestió és que ella està fent negoci. Aquest llibre, com dèiem, és un llibre ara mateix molt venut i troba sí. una certa afiliació entre un determinat públic, sobretot masculí, sí. de 40, sí. 50 anys, 30, que sí. és una mica aquest target, podríem dir, d'homes... que sí. defensen les tesis de Soto Ibars i que se senten molt còmodes a les presentacions sí. de llibres i etc.
Sí, el que passa és que jo crec que això s'ha de prendre en sèrio, o sigui, que hem de ser capaços de seure i contestar i veure quins arguments hi ha i potser si en alguna cosa té raó donar-li la raó. Perquè penso que si no caiem en un sectarisme de no voler, o sigui, el que estem fent en aquest programa, discutir-ho, però que molta gent no li ha volgut contestar perquè pensa que contestar-li és fer-li publicitat i jo crec que això és una mala tàctica i que fins i tot és dolenta per nosaltres, perquè aleshores aquesta gent que es pensa que això és veritat i que està molt enfadada, doncs s'enfada encara més, no? Mm-hmm. Jo crec que cal diàleg.
A veure, avui hi haurà diàleg, com a mínim, a les dones i els dies. No sé si amb Soto Ibars, si vol que ens truqui, 932017474, jo li deixo que obri el micro. Aquí contestem a tothom, si fa falta. Però ens acompanya Marta Roqueta, que és periodista i investigadora especialista en gènere, però sobretot professora ara del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com estàs?
Molt bé, sempre encantada de ser aquí.
I també ens acompanya la Bàrbara Villa, que és doctora en psicologia, investigadora especialista en gènere, és professora de la Rovira i Virgili i ha fet un estudi de joves i antifeminisme, que m'imagino que són, aquests no estan interessats en Soto i Bars, però una mica segueixen l'estela.
Sí, segurament.
Sí, és així, eh?
Sí, benvinguda.
Benvinguda, com sí, estàs? Sí.
Bé. Digues. Amb una mica de desacord amb la companya que acaba
sí,
de parlar.
Sí, per què?
Bé, jo crec que... Bueno, no sé si aquest debat és molt fructífer. Jo crec que s'ha de debatre, però s'ha de debatre amb persones que tenen gana de debatre, no amb qui fa màrqueting puro. I crec que, per lo poc que conec aquest home, no he llegit el llibre... Ni gana tens.
De fet, la Laura Freixas ho has patit una mica, això, no? Aquesta falta de diàleg aquests dies, quan heu parlat amb ell. És a dir, comencem ja amb el nivell insult de Twitter i es pot evolucionar
poc. Que ell no m'ha insultat i jo tampoc no l'he insultat amb ell. O sigui, el que passa és que a Twitter tot això de seguida se sale de madre.
Ja.
Però jo crec que ell sí que té voluntat de debat i crec que no és massa difícil demostrar que algunes coses que diu no són certes. Però si no ho fem, la gent es pensarà que són certes i que no tenim arguments. Per això jo em vaig prendre la feina de llegir el llibre, que bueno, doncs no m'ho vaig passar massa bé, però vaig prendre moltes notes, etc, i vaig intentar explicar per què no és convincent.
Puc afegir?
Sí,
jo sí que vaig debatre amb Soto i Bars fa 5 o 6 anys, quan va treure el llibre aquell d'Art en les redes, que jo en el seu dia vaig dir, això és l'avançada d'una onada reaccionària, i vam debatre, però aquí està fent un llibre encara pitjor. Vull dir, o sigui, no... És el que jo crec que coincideixo més amb la Bàrbara. O sigui, hem de distingir entre la gent que potser no té clar aquestes coses per desconeixement i la gent que té tot el temps... Per exemple, no? una persona que, per exemple, ens està escoltant, doncs potser, clar, té moltes altres feines i això és una cosa que a través dels mitjans de comunicació es pot fer. Però una persona com Soto i Bars, que té en el seu abast tots els llibres i tot el temps per escriure, o sigui, això ja és un posicionament ideològic. Ja no és que hi ha una veritat il·lustrada que li hem d'il·luminar. No. O sigui, aquesta persona ha pres una decisió i és aquesta decisió. I jo vaig debatre amb ell sobre temes molt més lights i no va canviar la seva posició. O sigui, ells s'ho prenen com
Marta.
Aquesta idea del mercat d'idees. No canvien
Marta.
La seva opinió.
A veure, Laura,
Marta,
digues.
Marta, és que jo no aspiro a que ell canviï la seva opinió, ja sé que no la canviarà, entre altres coses, perquè, en fi, perquè
li dona calés.
És la seva identitat. Bueno, potser sí, però en fi, pel que sigui. Però jo no aspiro a convèncer-la amb ell, jo aspiro a convèncer la gent que ens escolta. I en general, en els debats en què participo amb gent que sé que està molt convençuda de l'altra posició i que no canviaran de posició, però del que es tracta és de mostrar al públic que no té per què tenir una posició d'entrada i que no coneix el tema, etc., intentar convèncer el públic, no convèncer a l'altra part.
Mm-hmm. Explica'ns una mica el que ens pot resumir o el que creus que és més perillós del llibre, perquè ens fem una idea de què estem parlant.
A veure, ell diu... segur que hi ha més denúncies falses que aquest 0,01 oficial. I jo crec que sí, que com ho he explicat, això passa en general. Hi ha molt pocs delictes que siguin objecte de judici i condemna. I aquesta xifra del 0,01% són les denúncies falses que han estat denunciades, diguem, i jutjades i condemnades. Per tant, sí que em crec que hi ha més denúncies falses que aquest 0,01%. El que passa és que després... Quan ha dit això, l'autor no sap com demostrar-ho i es dedica a parlar amb jutges, amb fiscals, amb advocats, etc., que li diuen, sí, hi ha moltes denúncies falses, però no en tenen cap prova. I a més,
clar,
no sabem...
I perdó, i aquí ha hagut a qui ha anat a preguntar, també,
exacte,
perquè sabem
que
ara el món dels advocats,
exacte,
i els jutges, doncs hi ha gent amb certa doctrina, vull dir...
Exacte, exacte. Mm-hmm. Per això... Això per una banda, no? O sigui, que evidentment no ens explica a qui ha preguntat, ni quantes persones, ni qui són, perquè en general són anònimes, encara que cita alguns articles, etc. Per tant, després he sapigut que hi ha tesis escrites sobre això, molt serioses, i que no les ha consultades, no? O sigui, tot és molt light. I després perquè en general el llibre és un llibre molt de cunyat, amb perdó pels cunyats, és a dir, és un llibre on, per exemple, diu que, bueno, que les 50-60 dones assassinades
titular
cada any, que no són tantes perquè, per exemple, cada any s'ofeguen a Espanya 400 persones. Home, és com si em digués, és com per preguntar-li, i quan et assassinava també deies que, bueno, que total tampoc no eren tants perquè hi havia més gent que es matava en accident de tràfic. Tot és així. Per exemple, quan ataca el feminisme, ataquen a la mateixa frase, posa, cita una cosa que ha dit una filòsofa, una cosa que ha dit una ministra i una cosa que ha dit una humorista o una presentadora de televisió. Que és clar, són coses que no les pots jutjar de la mateixa manera, clar, i posar al mateix nivell. Mm-hmm. Va canviant de tema constantment, és una mena de poti-poti de coses. Després, quan et fixes en les dades que dona, moltes són falses. Per exemple, et poso un exemple, o falses o són mitges veritats que són falsetats. Per exemple, hi ha un moment en què ell diu que això de la bretxa salarial és cosa del passat, perquè cita una estadística que diu que els membres de la generació Z, en aquesta generació, guanyen més les dones. A veure, és que és elemental. La generació Z és nascuda a partir de 1997. Són gent que tenen 20 anys. Als 20 anys és possible que les dones guanyin més, perquè la penalització ve després amb la maternitat. O sigui, coses d'aquestes...
Clar, ho estàs dient, i és com un treball de final de curs fet amb el ChatGPT, sí, amb tot el carinyo. O sigui, enganxant coses, etc, i trucant, sí, als amics perquè t'ajudin, sí, i et facin declaracions.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. I després, crec que... Bueno, potser estic parlant massa jo, però després t'explicaré, si vols, per què penso que ell no entén la violència de gènere.
Home, m'interessa bastant això que m'estàs dient ara.
Val, doncs mira... ell, per exemple, hi ha un moment en què diu... o sigui, ell està tota l'estona com traient importància. No treu importància als assassinats. Treu importància al concepte de violència de gènere, que jo crec que no l'entén. Per exemple, hi ha un moment que diu... doncs de tots els feminicidis, el tant per cent els van cometre homes que tenien baixos ingressos. El tant per cent, homes que eren drogadictes. En tant per cent, homes que venien de famílies desestructurades. Però no veu el denominador comú que hi ha... O sigui, li treu importància al denominador comú que hi ha en tot això. I després, tu saps aquesta cosa, aquesta piràmide que es dibuixa de la violència de gènere, que a dalt de tot, a la punta, hi ha els assassinats, però a baix hi ha els acudits masclistes, els assetjaments sexuals, etc. I això ell no ho veu i no ho entén. No veu que les dones estem voltades d'aquesta violència en diferents formes. Per exemple, que Grok, la intel·ligència artificial, des de fa uns mesos, té una eina que permet que agafes qualsevol imatge de dona coneguda, i la despulles, o aquests xats de milers d'homes que intercanvien fotos íntimes de les seves parelles, o el fet que les treballadores del 016...
Vaja, que no veu el feminisme estructural que patim totes les dones cada dia quan sortim,
exacte,
al carrer, bàsicament,
no,
i a partir d'aquí...
No veu el denominador comú, ja, de totes aquestes coses que ens passen, no? Que això li passa a molts homes, i jo ho entenc perquè no ho han viscut en primera mà, perquè són coses que normalment la gent no s'hi fixa, no se saben, són privades i tal, però es podria haver informat una mica més.
Està claríssim, però més enllà d'això, l'última pregunta que et faig ja,
sí,
m'agradaria saber com veus tu també, perquè el Soto Ibars podria dir tot això a casa seva, fer un llibre, grapar-lo i enviar-li als seus amics, però hi ha una editorial important darrere i hi ha tots uns mitjans que l'avalen, que el sustenten, que li estan donant, a més que li estan fent promoció. Com veus aquesta part? Perquè jo crec que aquesta part encara és més escandalosa, perquè a mi, si sóc editor i rem un llibre com aquest, li dic, escolta, les dades no estan constrentades, això no està bé, tal, no vull imprimir-ho, no? Però sembla que hi ha algú que es tapa el nas i diu, endavant.
Bueno, jo no sé fins a quin punt, no ho coneixo, jo he treballat en editorials, però en editorials de narrativa, no sé fins a quin punt un editorial d'assaig fa aquestes coses. Jo crec que efectivament el llibre és poc seriós, però sabem que hi ha tota una, el que es diu la manosfera o la machosfera, o sigui, hi ha tot un corrent d'opinió que es tradueix en llibres, en vídeos, en YouTube, en influencers, etc., antifeminista, i que això és un gran públic.
Aquest és el tema. Doncs ara em quedaré a parlar de tot això amb la Bàrbara Villa i amb la Marta Roqueta. Laura Freixas, moltes gràcies, perquè, escolta, ets una valenta, t'has llegit el llibre i el millor de tot, ens ho has explicat.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bona nit.
Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse.
Continuem a Les dones i els dies. Hem començat parlant del llibre del Soto Ibars, però en realitat ens serveix com a excusa de, podríem dir, de tota aquesta creació de literatura, tant a nivell de paper com a nivell de xarxes i a nivell de tot un món que defensa, doncs, aquest univers, podríem dir, d'odi contra les dones. Bàrbara Villa, tu em dius, jo vull dir ara una cosa, que és molt important.
No, que, o sigui, això sobre les violències de gènere crec que està claríssim que les dades que posa són ridícules. Però és que no és important, perquè el seu llibre, jo crec que no és un llibre que vol parlar de violències, o un llibre que vol portar evidències, que vol portar dades. Simplement està amplificant discursos que no tenen bases, però que no necessiten bases per a calar en aquest moment històric.
I per què està calant, creieu, tot aquest discurs? Per què hi ha aquestes ganes, aquest odi cap a les dones? I per què ven?
Bueno, hi ha una... Michael Kimmel crec que parla del sentiment de dret agreujat, és a dir, els homes senten que estan perdent alguna cosa i que en realitat són privilegis, però ells ho veuen com drets. Llavors, crec que també la meva part és més de cultura i mitjans de comunicació. Sovint, quan nosaltres pensem en desinformació, pensem en això, no? El forner home que li arriba un missatge, del grup de WhatsApp, una notícia falsa, però els principals agents de desinformació fins a l'arribada d'internet eren els mitjans de comunicació i la cultura. I el que estem veient és com, des de l'internet, però també des de les editorials, des dels mitjans de comunicació, s'estan mobilitzant per protegir una de les ideologies que ha configurat les democràcies liberals, no? Com és el masclisme. També passa amb el racisme, també passa amb la transfòbia, és a dir, estem veient com aquests aparells s'estan rearmant i estan contraatacant contra el feminisme.
I això, Bàrbara, tu que estudies, per exemple, molt la gent jove i que has fet tot aquest estudi veient com funciona el públic jove, creus que estan especialment agredits per aquesta manera de funcionar?
Segurament són majoritàriament agredits perquè estan moltes hores a les xarxes. I les xarxes són, es reprodueixen moltíssim aquests discursos. Però un dels problemes que justament és que tenim és que pensem que sigui la població jove la més antifeminista o la més sexista.
Això no és veritat.
I això no és veritat. I les dades ho mostren. És veritat que hi ha diferents formes d'expressar el sexisme i, per exemple, no tenen un sexisme tan tradicional, la gent jove, i té més sexisme invers o sexisme modern. En canvi, igual la gent més gran té més sexisme tradicional. El que sí que hi ha és que s'ha enxamplat moltíssim la bretxa de gènere. I doncs aquestes actituds, les noies ja són molt més feministes, que es diguin feministes o no, però tenen reconeixen quin han de ser el seu dret, etcètera, etcètera, i en canvi els nois hi ha una distància molt més gran. Però això no vol dir que siguin els més masclistes o els més sexistes. I aquest també és un gran problema de la nostra societat, que estem culpabilitzant la gent jove quan la responsabilitat és nostra. I moltes vegades...
Nostra vols dir dels adults o de la gent més gran?
De les persones adultes, sí. Les persones adultes són, en el meu cas, de les persones que som educadores també, o vosaltres comunicadores també, no? Que no hem fet aquest procés d'autoconeixement, de crítica, d'anàlisi personal, i ens posem a donar lesions als més joves com si fossin tot, tota culpa d'ells, no? I aquest jo crec que és un...
No sé si t'ho faig, si faig una pregunta molt difícil, però...
A veure,
podries, podries posar algun exemple d'això que dius? Aquestes frases o aquests continguts que diem d'una manera com innocent o directament les repetim sense ser molt conscients del que estem dient?
Bueno, no et seria agradar una frase exactament, però, per exemple, si pensem en polítiques, la majoria de projectes per contra les violències de gèneres es fan per educar la gent jove. Però no s'eduquen de la mateixa manera els pares, els mestres, els policies, etc. Doncs estem donant per suposat que les persones professionals ja ho tenen superat i han d'ensenyar les persones joves. I, en canvi, moltes vegades reprodueixen moltes d'aquestes discriminacions, inclús en la formació, que després hi ha gent fantàstica que fa formació. No, al contrari, no volia dir això, però sí que hi ha molts professionals que no estan preparats i no estan preparades, però les polítiques públiques tendeixen a centrar-se en la gent jove.
Com a professora de periodisme ho veus, això?
Bé, en el meu cas...
No, perquè clar, veritat, tu a classe...
Sí que he fet tallers en el seu dia en instituts i corroboro el que diu la Bàrbara, és a dir, des de l'experiència, no?, personal, és a dir, i ho hem comentat amb molts, sí que veus les noies, independentment de la seva ètnia, cultura, el que sigui, el seu origen, estan molt mobilitzades i llavors tens un sector que, de nois que és molt beligerant. També tens sectors de nois que són al contrari, el noi amb una expressió de gènere femenina, veus que de seguida connecta, veus que no sé què, i llavors hi ha una massa de nois que és la que calla. Que aquesta massa trobo que si tu l'enganxessis per banda, amb aquest sí que podries treballar. Però jo crec que, potser la Barba em corregirà, però jo crec que hi ha una sèrie de nois que ja hem de començar a tractar com s'han radicalitzat i que s'han de fer algunes mesures. És a dir, hi ha una sèrie de nois que sí que amb intervencions, amb referents, els pots enganxar, però sí que hi ha una sèrie de nois que es dediquen, s'han radicalitzat. Això no vol dir, evidentment, unes polítiques punitives horroroses, però sí començar a treballar des de la perspectiva de la radicalització.
Tu parles de radicalització i ella em sembla que parla de la rebel·lia que no transforma, que és una mica el teu estudi que has fet, sí. Que m'agrada molt la idea aquesta de que per què el masclisme o aquestes idees més retrògrades s'estan tornant un acte de rebeldia? O com es viuen com a acte de rebeldia?
Bueno, perquè la gent, els nois joves, sí que tenen aquesta sensació que ara tot és políticament correcte i identifiquen el que és el feminisme institucional, que moltes vegades, des del meu punt de vista, no és feminisme, però que es diu que és feminisme, ¿vale? I es veuen molt posats de costat, no?
Molt atacats.
I, clar, les noies, o sigui, jo crec que l'adolescència és una època en què tothom té gana de fer rebel·lió, no? I doncs les noies es rebel·len i es rebel·len contra els valors tradicionals. Els nois moltes vegades contra què se rebel·len en aquest moment, depèn també del context social, però per exemple aquí en Barcelona hi ha un políticament correcte molt alt, que això no vol dir que hagi quedat...
Això, un políticament correcte molt alt?
Bueno, que per exemple es parla en femení masculí, que no estan bé vistes certes expressions i certes formes, i tot això...
Que anem més en compte, però en el fons som igual que d'un altre lloc.
Bueno, jo crec que sí, que hi ha moltes coses, sí. Moltes vegades és també les formes en què s'expressa el sexisme, a vegades és més subtil, però això no vol dir que sigui menys perillosa o menys sexista. I doncs, davant d'aquesta situació, interpreten com aquests influencers, aquests missatges rompedors, l'interpreten com si fossin la forma de rebel·lar-se, i doncs s'agafen alguns a això. Però a mi no m'agrada parlar de radicalització, perquè crec que, a més, en molts casos, no tots, podrien enganxar-se a una altra cosa, el que és una expressió també del seu malestar com a joves que no saben solucionar.
Vols dir que quan a vegades som joves i diem una sèrie de paraules, una sèrie de vocabulari, i que de sobte quan ens fem grans i ens sembla una mica ridícul i ho deixem, pot ser que acabi passant això també amb el masclisme d'aquests joves?
Bueno, no sé si podria passar això, però el que sé és que si donéssim altres referents de rebel·lions, igual podrien sumar-se altres coses.
Interessant. Ei, dones, què passa?
passaria si un dia s'alçarem, si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, que és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena, ell la domina ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic, ja si estic i veig les coses clares, al tindes de pobresa, si tens fills, eres mare, són els speech, jo canto esta cançó, i sempre més ric si parlem de conciliació. Som les
dones, les parlant d'aquesta rebel·lia que no transforma, si volem dir així, radicalització, Marta Roqueta, cadascú ho veu d'una manera, però el que és evident, el nom no fa la cosa, el que és claríssim és que està passant alguna cosa, perquè doncs, aquests discursos com el de Soto i Bars i companyia estan arrelant amb la gent més gran i també amb la gent jove. Tu tens exemples també de, podríem dir, de la cultura popular, de la literatura, en el que també les dones podríem dir que defensen aquests arguments.
Sí, és o sigui, el llibre de Soto i Bars s'emmarca en una tradició de presentar els homes com a víctimes cada vegada que el feminisme i altres lluites socials doncs, sembla que tenen un auge en el discurs públic. Per exemple, una cosa molt que vaig trobar que em va semblar molt interessant és que ja passava, per exemple, en el cinema francès dels anys 70. O sigui, hi ha un estudi que diu que en una dècada dels 70, marcada per les lluites feministes, el cinema francès va començar a retratar una crisi de la masculinitat i a parlar de l'home en crisi, que era un home que tenia crisis, però crisis que tampoc és allò de dir no, la meva mare, he de cuidar la meva mare malalta d'Alzheimer. Dius, no? I què implica això pel meu estat? No, no, no. Coses moltes vegades trasbalsats per la nova posició de la dona, lo típic, no? I la Helene Fisch, qui va fer l'estudi, va estudiar 382 pel·lícules i va arribar a la conclusió que en un 30% dels 280 protagonistes masculins eren homes en crisi. O sigui, estem parlant això d'un 30%, eren homes...
Això als anys 70 hi havia homes en crisi.
Després, als 80, això passa als Estats Units, és a dir, amb el cinema de friquis, amb el cinema de nerds, els Goonies, Karate Kid, etc., apareixen, no?, aquests nois que són una mica... els nois set ciències, amb ulleres, que no són gaire bons en educació física, no?, aquest estereotip de noi nyicris que es revela, no?, i sempre es revela moltes vegades contra les noies guapes que no li fan cas... O que se sent molt marginat.
Voleu dir que aquest era el bullider, podríem dir, dels incels sexuals, per exemple.
Sí, el gamer... O sigui, tots aquests fenòmens venen del Gamergate, és a dir, dels moviments dels videojocs, però en el seu dia venien de les pel·lícules friquis, no? També teníem la sèrie que va acabar fa un parell d'anys del Big Bang Theory, que parlava d'uns científics a Caltech, o sigui...
Clar, Big Bang Theory us mereix que parlem durant 3 hores, perquè ja la posició en què els dos nois eren els científics i la noia era la veïneta, això ja, és a dir, em destrossava el cervell a mi.
Sí.
És a dir, que...
A més, era un masclisme que passava desapercebut, perquè pobres, com que tu veies que eren uns pringats, no?, els hi passava esperar el masclisme i fins i tot l'homofòbia, que hi havia dos personatges, el Bolovic i el Rush, que un era un jueu i un indi, que també es feia molta broma d'això, que sempre deien que si feia broma per si tenia una relació homosexual. Vull dir... era aquestes persones, aquests casos comencen sempre a passar una mica desapercebuts. I actualment també ho veiem en sèries com en el seu dia BoJack Horseman, en Catalunya amb la figura del Joel, no?, que és un home eternament en crisi, o sigui, sempre estem amb homes en crisi tota l'estona, cada vegada que ve un feminista, per tornar a resituar, perquè la crisi i la decadència és una forma de privilegi masculina. És la forma que tenen la cultura... de tornar a situar les històries d'home al davant. I això en si mateix no seria un problema si no fos perquè això no es fa per emancipar l'home. És el que deia la Bàrbara, no? No els hi està oferint una alternativa al sistema. En certa manera, per exemple, Mandami o Luigi Mangione, que va decidir utilitzar la seva ràbia per disparar a una persona que podem decidir si a nivell legal s'ho mereixia, però a nivell moral hi ha molta gent que diu que si trafiques amb la salut de la gent, doncs tu sabràs.
Explica una mica el context, perquè potser hi ha gent que no sap qui és Mangione.
Luigi Mangione és un jove de família rica, etc., que va assassinar a un dels grans CEOs, un dels grans directors de les empreses
farmacèutiques, no?
No, asseguradora sanitària, que són els que als Estats Units, no?, deneguen o pressionen a la gent perquè, doncs això, per no oferir-los serveis sanitaris o perquè es donin de baixa quan tenen una malaltia, o sigui, els problemes que tenen. I el mateix Manjoni havia patit molts problemes d'esquena, justament, que no es cobrien, no? I al final és un cas d'algú que ha exercit la ràbia contra algú de dalt, no? Perquè el problema justament que tenim és que molts d'aquests nois emprenyats estan exercint la violència contra la gent de baix. Per tant, no estan fent aquesta crisi no està servint, és el que deies, no és una revolució que no serveix gaire de res.
I per què posaves l'exemple de Manjone?
Perquè sí, és una persona que, en certa poder, manera, ha atacat el poder. O sigui, que hi ha una alternativa, diguéssim. Això no vol dir que tothom comenci a disparar gent pel carrer, o sí, no ho sé, però sí que hi ha, a vegades, alguna altra cosa, no? I un tema que també em sembla interessant és tota una sèrie de llibres que han aparegut, una d'una feminista molt coneguda, que és la Virginie Despentes, que hi ha un llibre que està traduït al català, que és Benvolgut imbècil, on tracta de la correspondència entre una famosa actriu francesa de 50 anys que pateix de l'edatisme de la indústria cinematogràfica francesa i un home, un editor, que és denunciat per assetjament sexual, no? I ella va voler fer aquest llibre per explicar, doncs, com fer processos, com podríem pensar la reparació de les víctimes d'assetjament, perquè també apareix la noia que el denuncia, però no estableix un diàleg entre la dona feminista i la dona, entre l'actriu i la dona que denuncia, sinó que es centra molt més en la relació entre l'home denunciat i l'actriu, perquè representa que tenen un passat comú. Llavors, aquí es perd, no?, tota aquesta idea, i tornem en l'home en crisi, no? És que aquest home és drogadicte, clar, no?, l'hem de comprendre, les veus de les denunciants no apareixen mai. Vull dir, sempre és un esforç de tornar a recentrar aquest greuge, però no per fer una cosa transformadora, no?, sinó per, doncs, per recrear-se en que malament que estan els homes.
La idea aquesta de la Bàrbara, no?, també, que li estem donant la culpa molt a la gent jove i en realitat nosaltres encara tenim molt a solucionar i fins i tot qui es posa la bandereta de soc superfeminista no se n'adona de la motxilla que porta a sobre.
Sí, i quan hablem també de les noves masculinitats, o sigui, també han fet molt dany aquestes noves masculinitats.
Per què?
No?
Perquè, ui, això m'interessa molt, eh? Estàs
sí,
dient
sí,
moltes
sí, ja
coses.
Sí, ara, eh? Ja era hora.
Bueno, algú perquè...
Acadèmicament ho digués.
Perquè hi ha... O sigui, moltes vegades és un plorar-se damunt, més que un repensar-se. Per fer realment algun procés de noves masculinitats has de renunciar als teus privilegis, sinó plorar simplement per les coses que t'han tret com home, no? Perquè és veritat que no ensenyem als nens a expressar les seves emocions. I això no és molt dolent i per suposat, però que gent adulta centri la seva lluita per les noves masculinitats en el que ells han rebut i no en suportar, per exemple, les violències que estan rebent moltíssimes dones és bastant limitat o inclús contraproducent, antifeministes.
Vols dir que hi ha una manera de noves masculinitats que té un punt de maquillatge i poc de realitat, és a dir, perquè difícilment aquests homes podran perdre els privilegis que tenen.
No és tant que sigui una qüestió de maquillatge, bueno, que sí que ho és també, però és de la mateixa línia del victimisme, no? De dir, bueno, és que pobre, nosaltres també...
Va, posa'm exemples, que a mi m'encanten els exemples. Posa'm exemples de... Què vols dir amb això? Perquè pues, ho entengui tothom.
Perquè, per exemple, molts grups d'homes han sorgit amb els portants terapeutes que treballen sobre les debilitats i les dificultats que tenen els homes amb la seva qüestió de ser home. Que no és que estigui malament, però que després t'erigeixi que això sigui el teu treball polític. No, això és el teu treball personal, psicològic, fantàstic que ho facis, perquè és important, però això no és un treball polític. No és que tu estàs reconstruït, que t'has repensat. Simplement estàs pensant en ti mateix. Molt bé.
Si el patriarcat ens afecta a tots, però no de la mateixa manera.
Clar, per suposat.
A més, és que tampoc... És allò de la voluntat política. És que a ells... O sigui, hi ha molts moviments, no? I tornem als incels, per exemple. O sigui, els incels que estan convençuts que no tenen relacions sexuals perquè no són mascles valorats pel sistema, doncs, en lloc de dir ens sumem a les files feministes per transformar el sistema, i em perdó per la paraula, que aquí folli tothom, no, no, volen els mateixos privilegis. I és com, és que no em serveix de res que tu estiguis aquí queixant. O sigui, sí que serveix, no? És perquè tot continua igual. I això, per exemple, les dones que, per exemple, en el meu cas, no, que són mares de fills, nens, que, bueno, que de moment s'identifiquen com a nens, jo no perdo l'esperança que algun dia el meu fill em digui que una noia trans, jo, bien. No, però sempre et diuen, no, clar, és que hem de repensar l'educació dels nens perquè ells també pateixen, i jo, a veure, jo no, jo al meu fill li diré, mira, no es viola, val? Això, o sigui, que a més, no, és que tenen més fracàs escolar, i hi ha hi ha estudis que apunten que moltes vegades el fracàs escolar també és degut a que ells saben que ho tindran més fàcil a la vida més endavant. Vull dir, perquè llavors quan tu mires l'estudis de l'OCDE, per exemple, que avalua les habilitats en adults, moltes habilitats que els nens tenien baixes durant l'institut les tenen altes més endavant, no? Com la de lector. Per què? Perquè tenen unes feines que ja els hi requereixen fer una sèrie de coses. És a dir, ells també veuen que el sistema els afavoreix. Les noies veuen que no. Per tant, ja d'entrada s'esforçaran més. Llavors arriba un moment que tots aquests, ara també això, es posa molt de moda el fracàs escolar i aquestes coses, i és un, a veure, o sigui, tornem a centrar la conversa en els homes.
Bueno, jo sí, l'única cosa que volia dir, perquè crec que s'està acabant
el temps. Sí, tranquil·la, tranquil·la, no passa res.
No,
que jo sóc la que tallo el bacallà. Tu de moment parla.
Que per mi seria molt interessant també, és molt important també tenir en compte de com aquesta deriva antifeminista és també marc d'una deriva antidemocràtica. Ve acompanyada de racisme molt fort, ve acompanyada de falta de drets de molt grans, i no, en aquest sentit és molt interessant, jo crec que justament és una forma populista també de conquistar a persones que es senten més, bueno, que són més dèbils emocionalment, per poder-les portar cap a encontrar altres persones com a responsables, no altres enemics, i doncs vens cap a mi i jo puc fer polítiques molt més autoritàries, molt més de control social, etcètera.
I tornem a la idea del negoci, no? Perquè
el negoci, per suposat, també.
També tota aquesta literatura d'autocura que hi ha, també va, algun dels llibres més venuts d'aquests últims anys, aquesta, per exemple, no sé ben bé què és, si és psicòloga, Esther Perel, també ara està traient un llibre parlant de com els homes se senten capats, etc. I això són vendes, perquè sí que capta el mercat que hi ha un home que se sent incomplert o que se sent en perill perquè les feministes o les dones volem acabar amb ells o alguna cosa així.
Sí, sí, hi ha un mercat segurament, i estem en un mercat no liberal. Abans preguntaves per què ho publiquen, perquè no li interessa el que diu, li interessa quan venen. O sigui, jo crec que hi ha editorials que està claríssim que no fan control de qualitat i que no tenen una línia editorial d'un determinat tipus molt, molt clara. I estic convençuda que hi ha molts influencers que comencen o es radicalitzen les seves frases, no tant perquè siguin supermasclistes, sinó perquè així tenen més públic.
Això ho diu Projecto.
I així els algoritmes els visibilitzen més. I doncs, més la dic grossa, més em visibilitzaran. Doncs pues la dic com és grossa.
Es diu amb monetitzadors d'odi. Això ho Projecto Una, que és un col·lectiu ciberfeminista, ho diu. Diu, sí, sí, és...
Com has dit això? Monetitzadors d'odi, eh?
Sí.
Apunteu-vos. El Soto Ibars, em sembla que va a classes. Doncs Marta Roqueta, Bàrbara Villa, de la Universitat Rovira i Virgili, i la professora del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marta Roqueta. Moltíssimes gràcies a les dues. I torneu quan vulgueu, eh?
Moltes gràcies.
Sempre estem encantades de sentir-vos parlar. Merci.
Gràcies.
Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019. Un, dos, saps que sóc la preferida. Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt. Que no m'heu dit el món nàtic, encara que
plogui cada week update al preski. Saps que de tot serà... El programa per pubilles de cuixa forta i hereus de pit formós. M'ho he inventat aquesta tarda i volia compartir-ho amb vosaltres.
Ho trobo preciós, m'ho pots dir cada vegada que vingui, sisplau, Montse Virgili?
Pubilles de cuixa forta i herois de pit formós. Ai, em sembla que la Falca deia una altra cosa. Bé, la cosa és Marta Pallarès. Escolta, hem començat el programa una mica així... no sabria com definir-ho. El dilluns ha fet una mica de pujada amb la cosa del Soto i Bars. Llavors jo necessito ara que tot això llisqui una miqueta i amb la música em portis una mica d'alegria.
Doncs jo et portaré alegria, et portaré moltíssima pubilla de cuixa forta i, a més, de casa nostra. Aquí la cosa és que cada any Catalan Arts, que és la part de l'ISEC que s'encarrega de la música, selecciona artistes que representaran el nostre país absolutament a tot arreu de tot el món. I normalment la indústria musical es dona cita a principis d'any a Groningen, una ciutat...
Groningen.
Sí, una ciutat de Països Baixos que aquí se li va acudir fer-hi una conferència a ple mes de gener.
I a més dic que és un lloc que em fa un fred que t'imores.
No, clar,
perquè jo conec una persona, molt persona de la meva família, que hi va viure una temporada.
Doncs allà és on van decidir...
I té una part del cos congelada des de llavors.
L'ànima et congela a Groningen. Però el que sí que passa és que se celebra el festival Eurosonic, això ens escalfa una mica l'ànima, i sobretot amb les propostes que aquest any hi va portar a Catalan Arts, i vaig pensar, doncs tu, ara que fa ja un meset que s'han presentat aquestes quatre propostes, per qui no les ha pogut veure o per qui encara no les coneix, per què no vingui i parlo d'aquestes quatre tiparraques?
Tiparraques, o sigui, gent d'aquí que tenen, podríem dir, allò que els han donat Listen 9000. O sigui, de bona música a les Europes.
Sí,
per entendre-ho d'alguna manera,
exacte. Les han seleccionat des d'aquí perquè representin l'acuixamenta catalana per tot el món. Llavors, hem d'entendre que porten exactament, com dius, el certificat marcat aquí, en el col·lec.
L'Issa 9000 ja ha quedat una mica vell, però la cosa és que la primera que sentim és Llum.
Doncs
qui
sí,
és? A veure, explica'm.
Doncs una autèntica headliner, com diu la cançó. Doncs mira, la Llum, que a més fa molt poquet que va fer la presentació aquí a casa nostra, és una de les propostes una mica més gamberres, podria dir jo, i una mica més transgressores, de les quatre que es van presentar. La Llum la sentim ara al començar aquesta secció, una estètica molt potent, una posada en escena molt trencadora, combina entre el pop i l'electrònica emocional, i jo crec que segurament de les quatre, per sortir-hi una nit de festa, jo em quedaria amb la Llum.
D'on és aquesta noia?
La Llum, jo diria que és... Jo no sé si és d'aquí. Les altres sí que les tinc més quadrades, però mira que hi he parlat...
Ara la buscaré.
Busca-ho, perquè no estic segura si és de Barcelona.
No, sempre
si fem
preguntes raretes.
No, cap problema, busquem-ho, perquè ara ens interessa saber-ho.
Ara ho volem saber.
A més, tu com a persona descentralitzada que ets...
Clar, doncs... perquè imagina't que és d'Olesa de Montserrat. Me faria supercontenta, això.
Home, jo estaria molt trista que fos d'Olesa i jo no ho sabés, sent com soc d'Olesa, però jo crec que la Llum no és d'Olesa.
Ai, clar, és veritat que és d'Olesa, la Marta Pallarès. És que és maca, la noia. Som-hi amb una altra, aquesta, Lia Kali.
La Lia Kali ho ve petant bastant fortet.
Vinga.
La cama sin ti, una plaza sin gente, un jeque indigente, un puchero sin sal. La vida sin ti, una guitarra sin cuerda, un mechero sin piedra, un vuelo bajo el mar.
Un mechero sin piedra, i alguns que ja no deuen saber què és això, un mechero sin piedra.
Ara, com que van tot el dia bufant la pataqueta, que ho vas dir un dia tu, que et semblava que eren com pataques, això que porta la gent jove.
A mi sembla que porten allò les cantimplores, aquelles que portava quan anava d'excursió.
Ostres.
És molt raro.
Sí que comencen aviat els joves i les joves amb els sniffers aquests, però...
Escolta'm una cosa, començàvem abans amb Llum, que t'he preguntat d'on era, estàvem veient si era d'Olesa de Montserrat, però és de Mataró.
Que a mi em semblava que era...
De Mataró. I joveníssima, però... del 2003.
Això sí, tenim aquí unes edats que ens posaran una mica ridícul.
Perquè la que estem sentint ara, que és la Lia Kali...
Doncs la Lia Kali és de Barcelona, és el nom artístic de la Júlia Isern, que jo crec que és una de les veus més potents, més carismàtiques de l'escena urbana actual a Barcelona. A més, aquí el segell de qualitat que no només els dona Catalan Arts, sinó que és que en els premis Music Moves Europe, a la Lia Kali, a la Júlia, li va caure els dos premis grans, que són el Gran Premi del Jurat i el Gran Premi del Públic. La vam tenir fa molt poquet entregant un dels premis a la gala de la Gran Nit del Cinema Català, al Teatre del Liceu, ella també hi va ser, i crec que pot agradar tant a la gent que li agradi el jazz com la gent que li agradi més el hip-hop. Té lletres molt reivindicatives i crec que és una proposta que, a més, és com molt exportable.
I 28 anys,
No, és que no ho busquis, Montse, perquè és que
et posaràs tot més trista. M'estic deprimint.
No, jo diria que cap de les quatre... és que no busquis les edats.
Júlia Isern.
La Júlia Isern, la Lia Kali, que com et deia, va guanyar els dos premis més grans de la gala Music Moves Europe i que té un ventall molt ampli de públic a qui li pot agradar. Unes lletres que parlen molt de, vulnerabilitat, però que també són bastant fortes.
Però té una veu de persona gran.
Sí o no? Mira, tu et vols conformar, però no.
Mucho lujo y poco tiempo.
Com a mínim de veu de vapejador. O sigui, és a dir, ja li han passat unes quantes coses amb aquesta noia.
Mira, jo crec que un dia...
experiència.
Seria una persona perquè vingués aquí a parlar-se
una mica
de la
seva... No, i tant, és que ara la vull entrevistar.
Perquè, a més a més...
Vull que m'expliqui com sap això dels metgeros sin piedra.
Perquè, no sé, jo crec que també doncs llegeixen, persones llegides, i a mi em sembla que, a més, aquests premis que et comentava que donen tots els programadors i programadores d'Europa, a més, el Premi del Jurat, vol dir alguna cosa, eh? Així que jo crec que l'haurem de seguir de ben a prop. Jo crec que la podem fer servir per alguna sintonia.
De fet, fa uns anys, la Caral Laoz, que ha vingut altres vegades al programa, és la que es va endur aquest premi, oi?
Doncs sí, fa un parell d'anys, el 2023, aquest programa, des del 2012, el programa de Catalan Arts, no Les Dones i els Dies, que també podria ser perfectament...
Estem esperant, a veure si ens donen algun premi un dia d'aquests, eh?
Doncs aquí també acompanyem artistes com la Julieta, l'Estar Terralena, la Marina Herlo, la Marta Knight, la Maika Makoski, així que Catalan Arts i Les Dones i el Dia estan donant suport al talent femení de casa nostra.
Ja estic buscant els anys que té la de la que parlarem ara.
És que, per què
no, aquesta és una miqueta més gran. Clara Aguilar. Electrònica experimental, la de la Clara Aguilar, 34 anys, és una mica més gran, Sant Just d'Esbert, jo ja ho vaig buscant.
A veure, tu m'hauràs d'explicar, Montse Virgili,
sí.
aquest interès per la topografia i la geografia...
Ui, te'n faries creus. Mira, jo, tota la vida, quan anava amb el meu pare, al metge, me n'enreia molt perquè el meu pare li deia «Ai, vostè que té aquest cognom, segurament deu ser de Vilobí d'Onyà». Perquè mon pare és aquesta persona que sap aquestes coses. I jo sempre me n'enreia molt i deia, jo això no ho faré mai.
I no només ho fas, sinó que ho fas en directe.
Exacte, i ho faig en directe i dic aquestes coses.
I busques les edats, també.
I busco les edats, i m'interessa molt si el parlar és nord-occidental o... saps?
Doncs en el cas de la Clara Aguilar...
És una cosa molt forta, el meu.
No trobaràs, com a mínim... No, quan les cançons no hi trobaràs. Exacte, perquè ella el que fa és aquesta... cosa com de pop molt personal, però que ho barreja amb molta electrònica, amb moltes capes. Sí que alguna
cançó... que hi ha anat al Sonar. Em sona a mi que aquesta dona hi ha anat al Sonar.
Aquí la van escollir ja amb coneixement de causa, perquè, com deies, ja és una artista una mica més consolidada i sí que és veritat que té cançons amb algunes lletres. Passa que aquesta, a mi em semblava que entrava bé aquestes hores de la nit i he pensat, doncs posarem aquesta, però si li vols detectar si té parla nord-occidental, que ja hem de quedar que no...
Ho tinc fumut perquè és de Sant Just d'Esbert.
Doncs no, per això no.
No tocaríem. Doncs, a veure si la Sofia Gavana és
aquesta,
de Lleida...
Aquesta
i a veure
sí que
si...
ho encertaràs, d'on és.
No me sientes, soy aguardiente. Necesito tu beso urgente. No me sientes, soy aguardiente. Necesito
Perdona, és la cosina germana de Nati Peluso.
La cosina germana? No. La germana. ens ha enganyat amb el cognom artístic.
Home, és que es canta igual que sa germana.
Doncs la Sofia Gavana es diu Sofia Peluso i és efectivament la germana de Nati Peluso. Passa que segurament...
Fitxeu-me per descobrir accents, amigues.
Home, que ha dit xaxegué, tampoc, o sigui, molt filòloga, tampoc no calia que fossis, eh?
Escolta, no em treguis mèrits, que un dia que l'endevino...
Ho has fet súper, Montse. Doncs, efectivament, per separar-se una mica...
No és de Mollerussa, aquesta noia.
De la fama de la seva germana i crear-se una carrera pròpia, la Sofia Gavana, que també té una sonoritat que no la deixa malament, va decidir doncs, canviar-se el nom real, posar-se aquest nom artístic. Ella va néixer a Argentina, però va emigrar de molt, molt petita aquí a Barcelona, així que bé, si el deix argentí no l'ha perdut, no sé si és perquè el vol fer servir artísticament o perquè a casa seva són molt d'herba mate i encara no l'ha perdut tots els anys que porta a Barcelona, però en porta molts.
Però escolta, la Nati Peluso també viu aquí, no? Ara deuen viure totes per aquí.
Sí, passa que la Nati Peluso jo diria que està més pels Madrids i la seva germana, la Sofia, està afincada aquí a Barcelona. La consideren artista catalana a l'ISEC. I qui sóc jo per portar-li la contrària a l'ISEC?
No. Tothom és català qui viu i treballa a Catalunya.
Aquesta cita ha ballat una mica malament, també t'ho diré, eh?
Escolta'm. I qui no treballa, també.
Exacte.
Sofia Gavana.
Sofia Gavana, hip-hop.
Tu ara, amb els teus coneixements de música, tu li aconsellaries això de que s'assembli tant a sa germana? Perquè jo li diria, escolta, busca't un altre perfil.
Però, i com ho fas per dissimular-ho, si t'assembles tant? Vull dir, ostres, jo faig la meva música, les nostres veus s'assemblen, tenim una manera de parlar similar. Jo crec que li recomanaria que seguís fent el que se li dona bé.
Que aprengui
no...
sardanes.
No, sardanes no, però és que, a més, ella és ballarina, que des de ben petita va estar estudiant dansa.
Ja, però el que passa és que quan ta germana és la Nati Peluso, ho tens molt fumut, eh?
Mira, a la Nati Peluso l'han seleccionada per representar Catalunya per tota Europa? Ah, doncs a la Sofia sí.
D'acord, és que sempre guanya la pallaresa.
Perquè
és d'Olesa, Se li nota amb aquest accent que té.
Doncs res, ja tenim música per la setmana, no?
Una mina a punto de explotar. Soy una mina con fuego para dar.
Doncs amb aquest accent del tarragonès acabem el programa d'avui, aquest programa que hem fet com sempre a Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Vià, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà ens toca un dia emocionant per aquest programa perquè volem saber doncs, què ha explicat Giselle Pellicó del llibre que acaba de publicar i que demà doncs, serà una de les estrenes a França important i també parlarem de feminicidis aquí amb dones que en saben moltíssimes, amb advocades, amb psicòlogues i debatrem tot el que té a veure doncs, amb aquests assassinats que tenen a veure amb les dones. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre. Ara, al Catalunya Nit.
Soy agua ardiente.